Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat la cinquena edició dels pressupostos participatius amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Per aquest motiu, durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa. El regidor de Participació, Francesc Duc, ha explicat que la previsió és que al finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament 4 milions d'euros, 1.120.000 d'euros per als projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. Per altra banda, entre les principals novetats de la nova edició hi ha un procés específic per al col·lectiu de la gent gran i una adaptació més precisa als barris. La Fiscalia demana gairebé 37 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener de 2020 i l'abril de 2021. A l'acusat, que va ser detingut el 21 de juny de 2021 al municipi i ha estat un any i mig en presó preventiva, se li imputa un delicte d'agressió sexual amb penetració, 6 delictes d'agressió sexual sense penetració i un delicte d'agressió sexual sense penetració en temptativa. La Fiscalia també demana que l'acusat no es pugui apropar a menys de 1.000 metres de les víctimes i que a 3 d'elles les indemnitzi amb 2.000 euros per danys morals. Per últim, demana imposar a l'acusat una mesura de llibertat vigilada durant 5 anys a executar després de la pena privativa de llibertat. La investigació va començar el desembre de 2020 i un cop es va analitzar el perfil de l'agressor dels diferents fets delictius, la policia va considerar que al darrere hi podia haver el mateix autor. El Departament d'Educació ha plantejat ampliar la prohibició del mòbil a l'aula a totes les etapes educatives i restringir l'ús de pantalles a infantil. En concret, la Conselleria encarregarà a la nova Comissió per una Digitalització Responsable que avaluï aquestes dues mesures, tal com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó. Actualment ja no es permet l'ús del mòbil a l'aula ni a infantil ni a primària, però sí a secundària amb finalitats educatives. I Sant Cugat arrenca l'any amb un descens de l'atur. Gener ha acabat amb 2.344 persones a l'atur, la qual cosa suposa una baixada de 23 respecte al mes anterior.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I 6 minuts del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimecres i ho fem amb l'espai que els dimecres dediquem a l'economia. Avui en l'espai que fem de la mà de Sant Cugat Comerç parlem de rebaixes, de la festa dels estocs i també d'un dels establiments associats a Dresage Boutique. Saludem l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
Hola, bon dia.
I la Georgina Neira, que és propietària de Dresage Boutique. Què
Hola,
tal?
Bon dia.
Molt bon dia. Adela, comencem per les rebaixes, perquè estem en plenes rebaixes, encara n'hi ha, vull dir que els que van més endarrerits tenen encara alguna oportunitat, no?, per aprofitar.
Sí, sí, i tant. Sobre les rebaixes, el que volia comentar és que no sé si recordeu, fa anys la gent estava esperant les rebaixes amb moltíssimes ganes. Jo recordo la imatge que tenim tots al cap d'obrir les portes del Cort Inglés i la gent esperant allà per entrar. Ara mateix això ha canviat moltíssim. Aquestes rebaixes tan esperades ja no existeixen, és molt més complicat. Moltes persones ja han comprat online o en altres campanyes i han avançat el tema de les rebaixes. Llavors, cada vegada se li complica més el tema al comerç local. És una pedreta més que tenim en el camí, perquè, clar, durant tot l'any es fan promocions, trobem per tot arreu descomptes, i això cada vegada és una miqueta més complicat. I això també s'ha de dir perquè és així. Llavors, volia començar dient això.
I com ho feu? Llavors, el plantejament... Igualment es fan rebaixes.
Sí, es fan rebaixes i a veure, hi funcionen. No funcionen igual que fa anys,
clar,
però indudablement hi ha gent que encara espera doncs, trobar aquestes peces que han vist.
Tenim algun telèfon que està sonant.
Ah. Aquestes peces no. Que han vist sense descompte esperen trobar-les amb descompte i agafar-les. Però no té res a veure amb el que havien viscut. Tot està canviant molt i les rebaixes és una de les coses que també està canviant molt.
Podríem dir que tot aquest... aquestes oportunitats per als clients es van donant d'una forma disseminada des de que comencem amb el Black Friday, després el Nadal... Quan arriben les rebaixes estem ja... esgotats, no?
Correcte.
La butxaca també està una mica més escurada i és més difícil tot.
Correcte. Jo el que també volia comentar és que des de Sant Cugat Comerç pensem que els descomptes són importants de cara al client, però de cara als comerciants penso que havíem de pensar altres opcions de cara també a oferir en èpoques de rebaixes. Per exemple, crec que l'experiència de compra, un client valora molt el tracte que li dones, que li expliquis la peça que vas a comprar d'aquesta feta, una miqueta, doncs això, aquest tracte personalitzat, crec que és una cosa que els comerços han d'oferir. Tenim una miqueta de desavantatge cap a les grans empreses, però tenim avantatges, per una altra banda, i una d'aquestes és l'experiència de compra més directa amb el client. Llavors l'hem d'aprofitar. Un altre tema és que no només es tracta de fer rebaixes agressives, sinó que crec que s'han de fer rebaixes intel·ligents i fer com packs i vendre com en grup. Intentar això, treure també profit de fer descomptes en packs. Per una altra banda, el tema de la fidelització també crec que és molt important. Sant Cugat Comerç té una targeta, que és la targeta Sant Cugat a la butxaca, I penso que si la gent va comprar rebaixes i a sobre li afegeixen uns punts que després pot descanviar, doncs també és un plus que també pot aprofitar el comerç local. I per últim, crec que també és molt important que utilitzin molt les xarxes socials per fer aquestes rebaixes.
Per promocionar.
Per promocionar el que tenen. Tot això ha de ser un mes del que ofereixen les grans cadenes que no poden anar tan directament al client.
Jo ara et pregunto, Adela, tots aquests consells que feu des de l'associació, els han posat en pràctica els comerciants?
Sí, sabem que alguns comerciants sí que ho posen en pràctica, també tenim d'altres que els hi costa una miqueta més, sobretot temes xarxes socials. Estem molt a sobre de fer formacions, ara aquest any tenim previst fer alguna formació, precisament per això, perquè potenciïn més les seves xarxes socials, perquè a dia d'avui és una de les eines que més s'està utilitzant, sobretot de la gent jove.
Uh-huh. Bé, ja veiem que hi ha fórmules, perquè s'han de pensar, s'han de buscar alternatives, no?, per poder lluitar una mica contra aquesta competència de grans superfícies, de les plataformes. Ara Sant Cugat també es prepara, no?, per una...
Sí.
Jo diria que és una festa del comerç local.
Sí.
La gent ho espera, encara que estem parlant de rebaixes i que costa una miqueta, però és el moment de poder passejar pels carrers del centre de la ciutat i aprofitar allò, l'última coseta que tenim pendent, no?
Correcte, són els últims dies de rebaixes i, bueno, ja que estic aquí, aprofito per convidar els oients a que el dia 22 de febrer surtin al carrer. Els comerciants trauran els estocs que tenen, ja que els hi queda de rebaixes, i per tant trobaran preus bastant interessants. I aquestes campanyes sempre funcionen. O sigui, nosaltres tenim 3 o 4 sortides al carrer i la veritat és que els ciutadans sempre responen i els esperem indudablement aquell dia, el dissabte 22.
Alguna novetat en aquesta edició del Sant Cugat Stocks Market?
No, més o menys és el que sempre. Bueno, els comerços surten amb carpes i parasols, amb els seus descomptes, a vendre els seus productes. Estaran per tota la ciutat i a les places també, plaça Octavià, plaça Quatre Cantons. L'únic que volia afegir ja per últim, sobre el tema de les rebaixes, és per què un ciutadà, crec jo, que ha de comprar en el comerç local a les rebaixes i no tant online. Penso que primer... donen suport al comerç local. Crec que estem en un moment que necessitem molt suport. Si volen que les ciutats continuïn sent tan maques com ara són, el comerç local ha de continuar. Per tant, necessitem que el ciutadà recolzi el comerç local. Crec que s'ha de prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat. Jo veig per Instagram o per diverses plataformes com la gent compra paquets i paquets i paquets de roba que no tenen cap qualitat i que això acabarà a les escombraries, omplint la terra de tot això. Llavors, crec que la gent jove cada vegada està més conscienciada del tema sostenibilitat i, per tant, crec que també comprant el comerç local és disminuir la petjada de carboni i, sobretot, recolzar el comerç de la teva ciutat. Llavors, això sí que volia que quedés també constància perquè crec que és important de cara al ciutadà.
Uh-huh. Molt bé, et sembla que continuem amb la Georgina Neira, que és la propietària, dèiem, de Dressage Boutique. Vosaltres sou una botiga especialitzada en equitació. Des de quan a Sant Cugat?
Doncs nosaltres vam obrir les portes a finals de novembre del 2022, o sigui que som relativament nous en aquest món, encara som bebès. Però la veritat és que estem contents de l'acollida perquè ja sabem que hi ha molts centres hípics, molta tradició de muntar cavall en aquesta ciutat i hi ha la primera i segona àrea d'influència. I bueno, era un nínxo de mercat que vaig veure clarament perquè no hi havia oferta.
Quina relació teníeu abans d'obrir la botiga amb el món de l'equitació?
Bueno, jo tinc una egua, monto des de fa molts anys, les meves filles també, i aleshores va sorgir una mica com de la necessitat de, bueno, quan jo vull comprar... on vaig? I m'anava molt lluny a comprar. I vaig dir, bueno, pues, ho soluciono.
Clar, i al final m'imagino el que tu comentaves, no? Que la quantitat d'hípiques que tenim concentrades aquí a Sant Cugat us va acabar decidint per obrir aquesta botiga?
No només la quantitat d'hípiques, sinó una mica el mercat, no? Evidentment vam fer un estudi de mercat, vam veure que hi havia públic objectiu, que hi havia possibilitats, i que el producte que oferim no és el típic magatzem on pots trobar qualsevol cosa, sinó que intentem tenir sempre productes novedosos, marques exclusives. És més, el concepte és més d'una boutique que d'un magatzem. Aleshores, jo sempre dic que la moda equestre cada vegada la fan més urbana, de manera que una mica en el que deia l'Adela d'aquesta petjada de carboni, no? Si tu pots donar un doble ús a aquesta roba i utilitzar-la per muntar, però després també te la pots posar per esquiar o per fer altres esports, és igual de vàlida, és roba tècnica, et va perfecta i, per tant, doncs suplim d'alguna manera altres mercats amb marques molt diferents que no trobes a les altres botigues d'esport.
Què oferiu als vostres clients? És a dir, cobriu, diríem, totes les necessitats que puguin tenir o esteu especialitzats en algun producte en concret?
Nosaltres bàsicament tenim moda pel genet i l'Amazona, diguéssim, i tot allò que necessitis pel cavall. Tots els estris que necessites, tant de salut com del maneig, no?, en el dia a dia. I sobretot el que oferim és una atenció personalitzada i un assessorament en base a l'experiència. És a dir, que quan una persona ve a fer-se unes botes, si és un nen que està començant, jo no li vendré unes botes fetes a mida, personalitzades, tal, que et costaran X i d'aquí 3 mesos no li aniran bé, sinó que intento una mica, doncs, saber una mica de la persona que ve a comprar, quants dies munta la setmana, què es dedica, què fa, i d'aquesta manera saber quin és el material el que jo li puc oferir, que a qualitat-preu li vagi més bé. Que en un primer moment et pot semblar que potser et tires pedres a la teulada, no? I li dius, home, és que si li puc vendre una de 300, per què li venc una de 100, no? Però és la meva venda honesta, no? De què m'agradaria que a mi em diguessin quan vaig a una botiga, m'agradaria que m'assessoressin d'aquesta manera, no? Per tant, no et vendré un xaleco d'herba que val X si estàs saltant barres. Que si caus, cauràs de 30 centímetres, no? Llavors, ja hi arribarem aquí, sempre els dic als nens, no?, sobretot, que hi han moltes games molt xules fins a arribar al top dels tops, no? Uh-huh. I que, bueno, s'han d'anar a poc.
I has aconseguit en aquest temps que portes fidelitzar ja una part de la clientela?
Sí, la veritat és que en aquest sentit puc dir que tinc molta sort, perquè tinc molta gent que sí, que sóc la seva botiga de referència i que quan necessita alguna cosa em truca i si no ho tinc li busco, o sigui, sempre és intentar donar el màxim servei, no?, perquè el client se senti, realment la seva experiència de compra sigui molt satisfactòria.
I la teva clientela és exclusivament Sant Cugat o trobes que ve gent de fora de Sant Cugat?
Ve molta gent de fora de Sant Cugat, també. O sigui, de Sant Cugat tinc molts clients, perquè òbviament hi ha moltes hípiques i hi ha molta gent, però jo sí que estic molt present en xarxes i intento sempre publicar i estar molt present, i això es nota, perquè em truca gent de fora o a través de plataformes amb contacte i envio productes a fora d'aquí de Catalunya, inclús, o els caps de setmana, sobretot, ve gent de fora de la província de Barcelona.
Mm-hmm. Teniu competència a Sant Cugat?
A Sant Cugat no.
A l'entorn?
A Barcelona hi ha una botiga que porta més de 40 anys al mercat, però que jo crec que en el fons ens complementem perquè ells es dediquen, tenen un públic objectiu una mica diferent del meu.
Uh-huh. I la vostra vinculació a Sant Cugat Comerç?
Doncs...
Des de quan? Perquè, clar, porteu poc temps, imagino que sí. Pràcticament del començament.
Sí, pràcticament des del començament em vaig fer de l'associació perquè pensava que era important, no?, formar part de la xarxa local del comerç i sobretot doncs, rebre els consells, no?, tant de l'Adela com de la Júlia, participar en les promocions sempre que és possible, i és una mica la forma de fomentar aquest comerç local que volem mantenir.
De quina manera t'han ajudat?
Doncs tant en promocions, per exemple, com per Nadal amb decoracions de l'aparador, amb consells, amb xerrades... Vull dir, jo crec que formar-hi part és útil.
Mm-hmm. I ara trobaríem rebaixes a la teva boutique?
Sí, sí, sí? sí que n'hi ha. Que passa que jo no rebento preus, perquè estic totalment d'acord amb el que deia l'Adela, no? Per una banda, rebentar preus representa devaluar molt el producte que tu tens, no? Perquè per què l'estàs venent a 100 i ara el vens a 10 i encara tens benefici? Què passa aquí, no? Per una banda, això. I per l'altra, que la gent està molt, molt cansada. O sigui, portem amb descomptes des de principi de novembre, no? Com aquell qui diu... Llavors, la gent està totalment saturada de rebaixes perquè troben rebaixes tot l'any i troben ofertes tot l'any.
Ja no és res excepcional, no? Que no. Esperis amb ganes.
Exactament. No és aquella il·lusió d'abans de dir, ostres, és que aquella jaqueta que em feia il·lusió, ara potser me la puc permetre. No, és que potser durant l'any també te la pots permetre.
Uh-huh. Molt bé. Dressage Boutique, on la trobem? Esteu al centre, no?
A la Rambla del Celler, número 89.
O sigui que al centre del Rovell de l'Ou, pràcticament.
El Rovell de l'Ou, sí.
Pràcticament. Doncs a la Georgina Neira i a l'Adela Burgos agraïm moltíssim que avui ens hagin acompanyat en aquest espai, que fem un cop al mes amb Sant Cugat Comerç. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
les dues. I bon
dia.
Gràcies.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de patrimoni del Faves Comptades. Com ja sabeu, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Valldoreix un espai reservat per a la seva restauració. Avui tenim amb nosaltres en Josep Paret, que és coordinador de pintura sobre fusta del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Benvingut, Josep.
Gràcies, gràcies per convidar-me.
Doncs escolta, mira, primer farem un petit repàs de la teva trajectòria professional.
D'acord.
Per saber quan fa que treballes, per exemple, al Centre de Restauració.
Mira, vaig a ingressar a la plantilla del Centre de Restauració l'any 99, segle passat.
Ja porto... Aneu per segles.
Sí, sí, ja, segle passat. Vull dir que ja portem 26 anys bueno, dintre doncs, de lo que és la plantilla del Centre de Restauració.
I d'on venies?
Vaig estar durant un cert temps com a professional autònom i treballant també contractat per a diferents empreses de conservació i restauració des de principis dels anys 90 fins a aquest 99.
Algú es pot preguntar quina és la formació que requereix per fer una feina com la teva?
Doncs tenim actualment a Catalunya dos institucions, per una banda l'Escola de Conservació i Restauració de la Generalitat i per l'altra la Facultat de Belles Arts. Jo vinc més de la Facultat de Belles Arts en un moment en què podies compaginar història de l'art amb conservació i restauració en aquesta facultat.
Uh-huh. Passem ara una mica al teu dia a dia a Valldoreix. Ara mateix en què estàs treballant?
Bé, la feina com a coordinador fa que no tinguis una única peça en exclusivitat, sinó que treballis amb un conjunt de peces en les quals cada any doncs, es van renovant. Aquest any, per exemple, sí que hi ha alguna cosa interessant, com pot ser, serà, perquè ara tot just acaba d'arribar al centre, és el frontal i els laterals romànics de Sagàs, que estan ubicats una part en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i l'altra en el Museu Episcopal de Vic, per exemple, per posar un exemple.
Sí que
m'agradaria poder... Per dimensionar una mica la feina, sí que m'agradaria dir que no ens limitem només a peces que venen en els laboratoris del centre,
també
sinó
sortiu.
Que nosaltres, clar, sortim a l'exterior, treballem en l'àmbit de Catalunya i en els diferents museus i esglésies de tot Catalunya.
Això tant, passa quan s'han de donar les circumstàncies especials, no?, perquè vosaltres sortiu.
Bàsicament, quan es tracten de peces de, o bé de volum, o bé senzillament perquè per estat de conservació creiem tècnicament que igual és millor que vinguin o millor que es quedin in situ. L'avantatge principal de venir al Centre de Restauració és que disposem d'un equip científico-tècnic molt potent que pot ajudar en el conservador-restaurador a fer un diagnosi de qualitat de la peça.
Com a responsable de l'àrea de pintura sobre fusta, quines obres recordes que han passat els últims anys així destacables, eh?
Si seguim amb aquesta línia de peces a el que és el taller laboratori i peces in situ, jo parlaria, per exemple, un cas molt potent com és la Mare Déu de la Mercè, per exemple, no? Que dius, bueno, és una peça molt venerada de Barcelona, patrona, etc., que ha passat per allà, per les nostres dependències. Tot i això, jo destacaria molt tota la feina que fem in situ, sobretot en el que són els retaules. Els retaules in situ adquireixen molta rellevància amb la nostra feina, a més, n'hem fet molts arreu del territori.
Uh-huh. De totes les que heu fet, quina t'ha agradat més treballar? O t'ha provocat allò més satisfacció? O...
Per parlar-ne d'una de recent, retaula de... el retaule de Saldes. El retaule major de Saldes és un retaule que va arribar al centre després d'un desmuntatge, que és una de les característiques o especificitats que fa el centre de restauració quan aborda unes obres d'aquestes dimensions que ens plantegem si cal desmuntar o no. En aquest cas es va desmuntar perquè estructuralment era un retaule que patia molt degut a l'atac dels insectes xilòfags i va arribar en un estat de conservació molt deficient. I això va provocar un estudi de consolidació del material que realment ha sigut molt interessant. I això ara, bueno, tot això, a part de que li vam treure una repintada que va permetre recuperar la policromia i la dauradura barroca, tot plegat fa que tingui que sigui una peça que d'aquestes d'importància, de rellevància, de que dona un resultat realment espectacular.
I diries que alhora, pel que m'expliques, també ha estat una de les peces amb més complicacions?
Sí, però la complicació forma part del nostre dia a dia i ens motiva una mica a tots, també. Vull dir que realment, en aquest cas, ens va motivar per fer aquest estudi de, dius, teníem una, en aquest cas concret, que et dic del retaule de Saldes, teníem un suport de fusta pulverulent, o sigui, estava engronat pulverulent, és que havíem de tornar a fixar tot aquell pulsim, tota aquella pèrdua de cohesió, l'havíem de tornar a recuperar. I això, doncs, bueno, sí, és un, ens ha donat, la veritat que l'empenta suficient com perquè hi posem recursos amb un estudi de treball tècnic que els resultats han sigut bastant positius.
Anem una mica al procés, o fixem, sí, quins són els principals defectes que trobeu que pateixen aquestes pintures que restaureu.
A les principals patologies...
Exacte, que és el concepte.
Sí, les principals patologies que afecten a la fusta, bàsicament, per fer-ho una cosa molt resumida, és humitat, és a dir, aigua, és xilòfags, corcs, tèrmits, etc., i després manipulacions incorrectes. Jo crec que aquestes tres serien el gran gruix de patologies. Com els afrontem? Sempre en funció del deteriorament d'aquestes peces. Aquesta és el que nosaltres hem de saber observar. Sí que és veritat que des del centre abarquem, des d'aquest desmuntatge, totes les feines de conservació i restauració que es puguin fer sobre la peça en el que és el taller laboratori, i després fem un muntatge, posterior muntatge una altra vegada. Aquestes arquitectures de fusta, perquè no estem parlant només de talles o d'escultures, estem parlant d'un retaule, és una arquitectura de fusta, les podem desmuntar, les podem de mica en mica, peça per peça, i després els tornem a muntar un cop restaurades. I quan els muntem amb una, normalment, sempre amb l'ajuda d'una estructura, una estructura d'alumini que fa que mantinguin o conservin la conservació preventiva de la peça sigui molt més fàcil. Per què? Perquè intentem que permetin l'accés al darrere pel control de l'estat de conservació. Tots aquests aspectes és des del desmuntatge fins al muntatge, passant per aquesta conservació, que seria la fixació de la policromia, l'adhesió o consolidació del suport, etc, etc. I la neteja, perquè això és una part molt important i molt delicada, la neteja de les policromies. És una de les fases, podem dir, més crítiques en les quals nosaltres hi esmercem més esforços i seguim uns protocols de neteja molt estrictes per tal de minimitzar els riscos d'afectació a les capes pictòriques i, en el nostre cas, els daurats, que són molt abundants.
Clar, jo imagino que després, un cop lliureu la peça que heu restaurat, hi ha d'haver algun consell a qui s'encarregui del seu manteniment, per dir-ho d'alguna manera, no?, per allargar la seva vida al màxim possible.
Totalment. La nostra feina queda absolutament documentada des del principi fins al final. Entreguem aquesta memòria d'actuació al propietari. Nosaltres, com a centre, també ens guardem tot el que és aquesta documentació que genera la intervenció per possibles consultes posteriors, però sí que entreguem al propietari la memòria aquesta d'actuació, acompanyada d'uns criteris de conservació preventiva, d'unes mesures que mínimament han de tenir en compte perquè no es tornin a reprendre les patologies que hem actuat.
I quina durada hauria de tenir aquesta restauració, aquesta feina de reparació d'aquestes peces?
Aviam,
això no sé si ho teniu estudiat o...
No. La durada dependrà sempre de molts factors, entre d'altres l'estat de conservació, que és el principal. Però també, clar, no és el mateix actuar sobre una peça individual, com pot ser la Mare Déu de la Mercè, que hem dit, o un retaule.
Clar,
per exemple, ara mateix estem actuant a diversos retaules, in situ, però d'altres, és el que diem, uns són in situ perquè realment no cal el desmuntatge, i altres que diu sí, els desmuntem i els portem al centre. Llavors també s'ha de tenir en compte en el món del retaule, que hi ha una sèrie de retaules en els quals hem actuat, que fa que el seu tamany i la seva grandària és tal que, evidentment, pràcticament és impossible plantejar-se un desmuntatge. Estic pensant en els dos o tres retaules més grans i importants de Catalunya a nivell de barroc, com pot ser el retaule del Santuari del Miracle de Riner, o com pot ser el de Cadaqués, o com pot ser el d'Arenys, que són unes estructures tan majestuoses que és molt, fa molt difícil plantejar-se una actuació que no sigui in situ. Sempre dependrà de la peça. De totes maneres, el temps que hi dediquem dependrà de la peça.
Com a coordinador, treballes amb un grup de professionals?
Sí, amb un grup... com a coordinador tenim, primer de tot, el centre de per si ja és una... ja és pluridisciplinari, perquè tenim diferents disciplines, però és que, a més, el que deia al principi, també disposem d'aquest equip científico-tècnic que ens ajuda a analitzar. Però llavors, nosaltres, més que tenir... uns professionals autònoms que treballen amb nosaltres, el que fem és que a través de les subvencions del Departament de Cultura, aquests professionals saben que poden disposar o poden venir al centre per fer aquesta feina, sempre supervisada tècnicament per nosaltres. O sigui, és la peça ve acompanyada del professional, del projecte de conservació-restauració. Sempre a partir del projecte.
I, escolta una cosa, la teva feina, m'imagino que, com totes, requereix una formació continuada. Han canviat gaire, per exemple, la formació que tu vas fer en el seu moment? Has hagut de fer moltes adaptacions, incorporar nous coneixements?
No s'acaba mai. L'aprenentatge no s'acaba mai. Sempre estem en contínua formació, vull dir, perquè sempre, clar, nosaltres potser com a centre no fem excessius estudis i treballs tècnics que els fem, però sí que nosaltres sempre estem atents a tot el que es fa per poder-ho incorporar d'alguna manera, fent-ho o bé portant aquests professionals que venen i ens donguin el curs a nosaltres.
Digue'm una d'aquestes incorporacions que hagueu fet...
Per exemple, nosaltres, jo crec que hem d'estar molt orgullosos en el centre del protocol de neteja que hem establert. Això que et deia, quan netejar una capa pictòrica, que és molt fràgil, és una feina molt delicada, és una feina molt curosa, en què hi ha molts elements i molts elements químics que entren en joc i que s'han de tenir en compte. El protocol de neteja del centre permet que tot això es faci amb absoluta seguretat per la peça i pel restaurador o restauradora, que és molt important. La salut del professional actualment es té sempre molt en compte i s'utilitzen sempre productes molt més o molt menys tòxics que abans. Vaja.
És una feina que dona més satisfaccions que mal de caps? O què?
Jo crec que el mal de cap pot ser una satisfacció, no sé com dir-ho.
Sí.
És a dir, ens motiva el fet de tenir... És un repte. Clar, quan hi ha una cosa novedosa, és un repte, i crec que ens motiva a enfrontar-nos-hi.
Mm-hmm. Josep, se'ns ha acabat ja el temps. Ha anat molt ràpid, això, oi?
Sí, molt ràpid. És que quan un parla d'una cosa que li agrada... Passa ràpid el temps.
L'entusiasme, segurament, sí, que ha de ser, sí, una de les, sí, virtuts dels professionals que us dediqueu, sí, a
jo crec que moltes vegades això ens parlen de... Heu de tenir paciència. No, no, hem de tenir entusiasme per fer-ho. I la veritat és que és una feina que permet fer-ho això.
Doncs en Josep Paret, coordinador de pintura de fust sobre fusta del Centre de Restauració de Béns Mobles, gràcies per mostrar-nos una mica la tasca que feu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Final d'aquest Faves Comptades, ara per parlar d'esports, perquè aquests dies del recent estrenat mes de febrer són setmanes intenses per a l'esport santcugatenc i hem volgut donar un cop d'ull a cites destacades d'actualitat d'aquests propers dies. Abans d'això, volem explicar un dia emotiu, el de l'exjugador del Sanco de futbol, l'Arnau Benet, que tanca l'etapa de 23 anys al Sanco. Joan Garcia ha parlat amb ell sobre la seva trajectòria al club vermell i negre.
Estem amb Arnau Benet. Ja podem dir que és exjugador del Sanco, té 26 anys i des dels 3, és a dir, un total de 23 anys, gairebé mitja vida, al club santcugatenc. Aquest dissabte disputava els últims minuts amb el seu equip del cor i volem, doncs, que s'analitzi la seva carrera en aquest conjunt. Arnau, felicitats primer de tot per aquests 23 anys al Sanco.
Moltes gràcies.
Bé, després d'acabar l'últim partit contra el Sant Ildefons, amb quina imatge et quedes o quin record et ve al cap quan ets substituït i deixes ja de jugar?
moltes coses, moltes emocions. Al final són moltíssims anys, molts partits jugats allà, molts sentiments, moments super macos, uns altres no tant, però la veritat que tota una vida. Al final, des de que tinc 3 anys, tots els finders me'ls he passat o en el camp del Sanku o anant a l'autobús a jugar a qualsevol lloc de Catalunya. O sigui que moltíssims records. La veritat és que tota una vida fent el mateix i bueno, fa pena que ja s'hagi d'acabar.
S'acaba també per un bon motiu, un motiu laboral, que obres una nova etapa de la teva vida, no?
Sí, correcte, correcte. Sí, sí. Ara començo un nou projecte i al final aquest projecte demana que estigui al 100% i bueno, al final hem tingut que prendre aquesta decisió, tant jo com el cos tècnic, i creiem que és la millor opció perquè la nova etapa que començo sigui, bueno, comenci de la millor manera.
El Sanku, què és per tu?
Per mi és, bueno, una forma de viure, no? Per mi és, bueno, és el que et deia al principi. Ho he viscut des de petit, he estat moltíssimes hores allà, per mi és la meva segona casa i al final això, per mi és un sentiment que el porto dintre des de petit i que el portaré dintre per sempre.
Preguntar-te quin és el moment més emotiu, el moment més feliç. 23 anys donen per molt, però segurament tens algun record, alguna imatge que sempre et ve al cap.
Sí, hi ha moltes, perquè tants anys, però bueno, si anem a l'època més recent, jo ara mateix recordo la temporada que vam lluitar amb el primer equip per l'ascens a tercera divisió, no? Que vam estar lluitant allà amb la Guinaueta. Aquella temporada va ser molt xula, no només per el que va passar al camp, pels resultats i per tot, sinó per la unió que va haver-hi, els jugadors amb la grada, tot l'ambient que es va generar, la grada d'animació i tot, que es va crear en aquell moment, i la veritat que va ser molt xulo. La veritat que a nivell emocional cada partit era una passada, perquè els que vivim el Sanku i els que l'estimem, era increïble poder veure com la gent s'estava entregant tant amb l'equip.
I el moment més trist, aquell que dius tant de bo el pogués esborrar?
Hòstia. bueno, hi ha moments de que les temporades no surten com t'agradaria. Per exemple, recordo el cadeta que al final acabo l'últim partit de Lliga, que si guanyàvem ens salvàvem i ens quedàvem a divisió d'honor, i a més l'ho acabo amb una lesió d'esquins que em fa, bueno, vaig trencar lligament el turmell i va ser un moment bastant difícil, perquè a part del descens de l'equip em lesiono i va ser una lesió greu que després vaig estar una temporada sense poder jugar. O sigui, aquell moment jo el recordo com un moment bastant dur.
I bé, ara et queda el teu germà, el Guillem, jugant a l'equip. Suposo que seguiràs sent un més, no?, a la graderia, quan et permeti la teva feina.
Sí, sí, això sempre, això sempre. No sé si podré anar al camp de l'Escó i a tot això, perquè em pilla una mica lluny, però tot el que sigui al Tubau, allò està li agrada. Apoyant l'equip i sobretot apoyant el Guille, que jo quan el veig jugar ho passo increïble.
Molt bé, doncs, Arnau Benet, tota una vida dedicada al Sanku, 23 anys, es diu ràpid i fàcil. Que et vagi molt bé la teva nova etapa, en aquest cas laboral, i bé, a gaudir del futbol d'una altra manera, i també agraït per tot el que has donat al club, que és molt, i per l'esport de Sant Cugat. Que et vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bé, doncs ara entrem de ple amb els esdeveniments per als equips santcugatencs que tenen setmanes ben atapeïdes de competicions d'alt nivell. És el cas, per exemple, del primer equip masculí del rugbi Sant Cugat. Joan Garcia, què tal?
Molt bon dia, Carme.
Explica'ns quin és el camí del rugbi Sant Cugat per assolir l'anhelat ascens a la màxima categoria estatal, la divisió d'honor, que tant es resisteix.
Doncs sí, es resisteix ja de fa molts i molts anys, pràcticament una dècada. I bé, la divisió d'honor B ha canviat molt el seu format. Sí que és veritat que fa 4 temporades que s'estructura amb 3 grups a la divisió d'honor B i els 3 primers classificats de cada primera fase juguen aquesta fase final anomenada Elite. En aquesta fase d'Elite hi ha un total de 9 conjunts i els 4 primers classificats aconsegueixen arribar a semifinals.
És una competició on es juguen únicament 8 partits. L'ordre ja està marcat i predeterminat, per tant, jugues 4 partits a casa i 4 a fora, a una sola volta, d'acord? Llavors, els 4 primers classificats accedeixen a semifinals i després el campió, el finalista campió, puja directament a Divisió d'Honor i, si ets subcampió, encara tens una darrera oportunitat, que jugues una promoció d'ascens contra el penúltim classificat de la Divisió d'Honor. Per tant, són partits on no tens massa temps d'intentar doncs, guanyar, sobretot, perquè si perds és una competició molt, molt feixuga i molt directa. Si vols, donem un cop d'ull als rivals que tindrà el Rugby Sant Cugat.
I tant, perfecte.
Doncs mira, tindrà rivals d'entitat perquè es trobarà amb un vell conegut com és el Belenos, un equip asturià amb qui ja van disputar una fase final fa moltes i moltes temporades. Mm-hmm. També tindrà l'equip basc del Guernica. Tindrà el Cisneros de Valladolid, el Liceu Francès de Madrid, el València, amb qui ja ha competit en aquesta primera fase, el grup B, l'Hernani, també conjunt basc, l'Industriales, també de Madrid, i un català amb qui també s'han vist les cares, amb l'Hospitalet. Aquesta competició comença aquest cap de setmana i el primer partit el jugaran precisament al camp del Belenos asturià. Després rebran el Guernica i tindran per tancar el mes de febrer al Cisneros. I a partir d'aquí, al març, hi hauran 3 jornades lliures que no es disputa la competició per compromisos internacionals i després ja vindrà tot farcit de partits. Per tant, el Rugby Sant Cugat què ha de fer? Quedar entre els 4 primers per classificar-se per a semifinals. Encara no ho ha aconseguit en aquests últims 4 anys amb aquest canvi de competició.
I opcions que li veus?
Opcions que li veig. Està complicat, està difícil, perquè ens comentava el tècnic, el Martín García, que els equips de Madrid i de País Basc són conjunts molt forts, que no li va massa bé pel tipus de joc. És un joc tècnic, un joc ràpid, el del Rugby Sant Cugat, i aquests equips acumulen molt pes a la primera línia i fa que sigui difícil de superar. Però hi ha optimisme, si no, més val que es quedin a casa, no?
Sí, sí. Com a mínim, l'esperança, que diuen que és l'últim que es perd. Et sembla que canviem de tema i ara parlem del vòlei i del DCB Vòlei Sant Cugat, que divendres de la setmana que ve disputa la Copa de la Reina a Menorca.
Doncs sí, quarta competició del CAU consecutiva per a l'equip de Leo Passerine. I no sé si tu creus molt amb la sort o no.
Depèn. Una mica.
Doncs mira, hi ha un partit aquest cap de setmana, l'últim abans de la Copa de la Reina, que és Heidelberg Canari, de saber Club Voleibol Sant Cugat. L'Heidelberg Canari és líder, amb 44 punts, i molt lluny, amb 23, el de saber Club Voleibol Sant Cugat. Doncs juguen aquest dissabte, competició de Lliga. I divendres vinent, a Menorca, quarts de final, s'enfronten tots dos conjunts.
El mateix.
A 8:45 de la nit, a Menorca. I la veritat, opcions de classificar-se per semifinals, podríem dir que gairebé impossible. Per què? Primerament perquè el Vòlei Sant Cugat ha perdut la seva col·locadora, la jugadora referència, Anna Niusom, per temes laborals. Ja fa 2 jornades que no competeix, s'està preparant per ser mosso d'esquadra i llavors incompatibilitat laboral. Ha perdut una peça gairebé essencial. Tu ja saps que en el món del vòlei la col·locadora és qui fa el joc d'atac, qui marca les jugades, i era una dels referents de l'equip i també de la Lliga Iberdrola. Aquesta baixa, sumada al rendiment o al nivell que té l'equip en aquestes últimes jornades, es fa difícil de dir que el vòlei Sant Cugat té opcions d'accedir a semifinals. Però és la Copa, és la competició del CAU, i a un sol partit pot passar de tot. Però jo sóc bastant pessimista, eh?
Home, t'he de dir que abans em preguntaves per la sort, dic que en aquest cas no ha tingut sort en aquest emparellament.
Clar, el fet de finalitzar en 8a plaça a la Lliga regular t'enfronta directament amb el líder. Llavors, aquí poques opcions tenen, però estarem atents al que pugui succeir, Carme.
Molt bé, i si la Copa de la Reina de Vòlei es disputa des de divendres de la setmana que ve, 14 de febrer fins al dia 16, en aquestes mateixes dates a Sant Cugat tindrà lloc l'estatal d'hoquei sala sota l'organització del júnior.
Correcte, un campió d'Espanya absolut que fa molts anys, tu te'n recordes perfectament, va acollir un europeu amb la presència del júnior.
Sí, molt novedós, no?
Sí.
Clar, era la primera vegada.
Era la primera vegada...
I s'havia d'adaptar, doncs, al pavelló. Al Parc 3. Sí.
I bé, va ser un espectacle. Sí que és veritat que l'any passat el júnior també va jugar la fase prèvia al campió d'Espanya a nivell absolut, i ara acull aquest campió d'Espanya. Són els 8 millors conjunts del campió d'Espanya. I quin és el premi gros? Doncs quedar campió i poder assolir l'europeu.
Uh-huh. Molt bé, està bé.
Per tant, són dos grups de quatre equips. Al grup A trobem Complutense, que és el rei d'aquesta competició, n'ha guanyat 9 dels últims 10 anys, també el Màlaga, l'Atlètic de Terrassa i l'Ourense. I al grup B, el que ens interessa, es troba el júnior, que s'enfronta al Club de Campo Villa de Madrid, al Madrid Las Rozas i al Barrocanes, dos equips madrilenys i un de gallec. La competició s'inicia el divendres, el júnior debutarà amb el Madrid Las Rozas, serà a un quart de 3 de la tarda, i després tancarà aquell mateix dia a 8:45 del vespre davant el Barrocanes. Dissabte serà el torn de jugar davant el Club de Campo a 2:45 de la tarda, i en funció de com finalitzi jugaria unes semifinals per veure si poden accedir a la gran final, que serà diumenge 16 de febrer a 12:45 del migdia, l'entrega de premis a les 2 de la tarda.
I escolta una cosa, quin plus li suposa al júnior el factor casa, el fet de ser l'anfitrió?
Doncs que no s'ha de desplaçar, això per començar, tindrà el públic al seu costat, i el júnior és un dels equips forts. L'any passat va quedar tercer classificat al campió d'Espanya i l'anterior subcampió. A veure si aquesta, a la tercera, va vençuda. El júnior ha fet una aposta molt gran en Fede González, que és l'actual seleccionador espanyol absolut d'hoquei sala. Ja fa anys i panys que treballen d'aquesta manera i esperen assolir per fi aquest anhelat campionat d'Espanya.
Mm-hmm. Doncs seguim amb l'estic a la mà, i ara ho fem per parlar d'hoquei herba i de la Copa del Rei de la Reina, que tindrà lloc del 28 al 30 de març a Alegara, ben a propet d'aquí. Participen els dos equips del júnior, el masculí i el femení?
Doncs sí, anem a pams, parlem del femení, que tindrà uns quarts de final davant Sanse Complutense. L'equip madrileny, el debut serà quan passin 5 minuts d'un quart de 12 del migdia, a les instal·lacions d'Alegara. Ens situem 28 de març, queda lluny, però hem volgut conèixer què diu el seu entrenador, el Guille Carnicer, sobre aquests quarts de final davant el Complutense i una hipotètica semifinal.
La veritat és que és un rival complicat. Si bé és cert que hem evitat els clàssics top en el partit de quarts, que ens podia tocar tothom al no ser caps de sèrie. La Complutense és un rival que no ens, amb el que no tenim del tot bon record. A la Lliga sempre ha sigut un rival que ens ha costat molt, l'hem guanyat molt poc, de fet és un dels equips amb els que tenim pitjor avaraix particular. Si bé és cert que l'any passat a la Copa, en el mateix partit de quarts, vam guanyar de forma contundent, ja et dic, no, és un rival molt incòmodo. A més, el fet de jugar un altre cop també contra elles de forma consecutiva en Lliga i en Copa ho farà també una mica més complex, perquè és quasi com tenir aquest doble enfrontament amb elles. Si bé és cert que evidentment l'igual de Copa dona aquesta sensació de més importància al ser un partit d'un torneig tan curt, però bé, amb la nostra situació en Lliga, doncs això ja et dic que és un afegit de complexitat. Dit això, no ens plantegem gaire més enllà. Primer hem d'anar pas a pas, és pensar en superar divendres, i llavors ja ens preocuparem del que toqui.
Doncs això ja deia Guille Carnicer, el tècnic del júnior. Recordem que el conjunt santcuatenc té dos títols que ja ha aixecat, el 1981 i el 2021, més recent, a València. Ara, doncs, intentaran lluitar per a aquesta tercera Copa de la Reina. Si parlem de l'equip masculí, doncs un objectiu menys ambiciós que el femení, i és que volen trencar la barrera dels quarts de final. Ja porten molts anys que no hi ha manera de superar la primera ronda de la competició del CAU. I ho tindran complicat, perquè el rival que tindran al davant serà el tot poderós Club de Campo.
Sí. Sí.
Aquest partit es jugarà també el 28 de març, serà quan passin 5 minuts d'un quart de 4 de la tarda. I el tècnic Oriol Torres té ben clar que el primer que han de fer és trencar aquesta barrera psicològica dels quarts de final.
El júnior fa massa temps que no es classifica per unes semifinals de Copa. De fet, jo, amb els 5 anys que porto aquí, no hem passat mai de quarts per motius, bueno, ja sigui que mala sort amb el sorteig, perquè no hem competit bé, perquè no hem estat fins, pel que vulgueu, però al final l'objectiu és claríssimament passar a semifinals.
Doncs més clar, impossible. Unes semifinals que, si arriba el conjunt d'Uri Torres, s'enfrontaria al guanyador del Club Deportiu Terrassa i el tennis, més accessible, perquè per l'altra banda del quadre, la veritat, han quedat enquadrats a l'Edi de Terrassa, Egara, Polo... Bé, veurem què succeeix.
Doncs ho dèiem al principi, un mes de febrer intens, ple de compromisos importants, interessants, atractius. Hem volgut fer aquest repàs en companyia de Joan García. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé, Carme.
Que vagi molt bé. I fins aquí aquest Faves Comptades d'avui. Demà més serà dijous, i quan passin 3 minuts de les 10 del matí, aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.